tancara la...
les sessions, els dos arxius, els...
intento, més que res perquè els... intento que estiguin clars i els penjo, bueno, en fi, tot un lío amb la web i tal, però de totes maneres,
important, quan veieu aquí això, notes del professor per les sessions 1 i 2, vale? Això és un PDF que jo tinc de quan jo he fet aquesta matèria ja fa temps, vale? Mm? És com si us donés els apunts ja fets, vale? O sigui que no cal que estigueu a agafar el que jo dic. Està bé si... El, bueno, jo puc dir coses que aquí no hi són. En tot cas, matèria d'examen és això. Més que el que jo pugui afegir coses. L'important d'aquest espai, d'aquesta aula, és que la fem servir perquè el CAP treballi, perquè puguem, entre totes i tots, fer l'assignatura. Vale. Perquè teniu aquí, us digui que això... eh? Això del tema. Vale. O sigui, no patiu... eh? Per la cosa dels apunts, ho dic perquè tinc un altre grup a sociologia de primer que els pobres estan desesperadíssims perquè no tenen, encara no s'entenen de què va la cosa. Vale, bé. Anem doncs a tancar aquesta primera petita part més teòrica de la teoria sobre, de teoria sobre la teoria política més epistèmica, no? Per dir-ho més rigor i metodològica, veient avui un parell de coses. La primera, l'encaix de la teoria política a les ciències polítiques, també baixant més a terra la definició de què és la teoria política, i la segona, les metodologies d'estudi de la, les corrents o les etapes, perquè també són quasi seqüencials, no? Per les que ha passat l'estudi, no? És a dir, no és la història de la política o la història del pensament polític, sinó la història de la teoria política com a disciplina de la ciència política. Fixeu-vos que aquí estarem en un, a vegades estem en un terreny una mica estrany, ho dic perquè com metateòric, perquè quan estem parlant de la teoria de la teoria, vale, se'ns queda una mica raro, és fàcil despistar-se. Vale. És a dir, nosaltres tenim un objecte d'estudi. Això és la teoria política. La teoria política és una disciplina de les ciències polítiques. Vale. És a dir, que hi ha un conjunt de ciències, per això es diu en plural, ciències polítiques. També és cert que de manera genèrica s'anomena politologia o la ciència política. Però, teniu les polítiques públiques, teniu les relacions internacionals, teniu la política comparada, és a dir, hi ha, no?, subdisciplines o, no? Ciències, formes d'aplicar, que si fem servir el mètode estadístic per la política comparada, que si fem tal, el que sigui, no? Bé, hi ha un àmbit específic, vale, que és el de la teoria política. Clar, la cosa és, vale, llavors què fa la teoria política, no? Avui, perquè al llarg del temps això ha anat canviant, no? És a dir, teoria de la política sempre n'hi ha hagut des del moment en què n'hi ha política. És el moment... us deia l'altre dia, en què tenim un llenguatge, que fem servir paraules, en què tenim capacitat d'abstracció i en la que posem en marxa un llenguatge polític, vale? És a dir, una narrativa política. Us deia, si us recordeu, que ens podem remuntar al Codi de Hammurabi i podem intentar anar arqueològicament i a Egipte i, no? I fa milers d'anys, i ens trobarem societats monoteístes, religioses, on el poder està instanciat i legitimat, com ho han poder dir. Per això us deia la importància de situar-nos nosaltres contextualment en termes històrics com hereus de la modernitat, del projecte de la modernitat i de la il·lustració, per conseqüència, no? I també de la seva crisi a la postmodernitat. En aquest sentit, no som ni fem la teoria política, la ciència política, en el sentit que d'altres cultures, d'altres civilitzacions, d'altres marcs cognitius l'han fet d'altra manera, aquests recorreguts, i tenen uns altres tipus de coneixements. El que passa és que nosaltres finalment pertanyim, diguem-ne, al projecte històric que s'imposa al món, que és el capitalisme global, vale, que va néixer aquí, Això aquí també, aquí a Barcelona, quan se van inventar la lletra de canvi, total, quan el comerç comença, el capitalisme mercantil del Mediterrani, etc. No? És allò, segle XV, vale? La de final de la mitjana, comença aquesta cosa, no? Després Anglaterra, en fi, no us explico ara la història del capitalisme, però el fet és que nosaltres pues, fem part d'això. Una institucionalitat específica va néixer en aquell context, que és la universitat, com espai de producció de coneixement científic. Vale? Nosaltres som hereus, de fet estem encara avui, 400 i escaig anys més tard, en aquest espai, que és una institució que es va fundar en l'època i de la que formem part. És important això perquè, òbviament, canvia. És a dir, quan molt sovint nosaltres abordem d'altres fenòmens, el cas dels talibans, els talibans saben què vol dir estudiant, no? Els talibans són estudiants, és a dir, gent que estudia el Coran, és a dir, que ve d'un altre marc institucional, d'un altre marc cognitiu, d'un altre context. Òbviament col·lisiona amb nosaltres i com que nosaltres es podem arrasar i borrar del mapa, pues, al final ens imposem nosaltres. Això, dit a la bèstia, diguem-ne, no? És el que s'aconeix com a imperialisme i que és el que ha, després de 5 segles, instaurat i instituït el nostre marc com el marc mundial, finalment. No? Bé, nosaltres, per tant, desenvolupem la ciència d'una determinada manera. És el que us deia l'altre dia, som el projecte de la modernitat. Nosaltres hem tingut una ruptura revolucionària històrica a la fi de l'edat mitjana amb la religió, que es produeix justament, és el que us deia de Lutero, no? Allà disputant-li al Vaticà les tesis, no? Sobre com s'ha d'interpretar les escritures, sobre el fet que es faci en Alemanya, el fet que la faci directament amb la lectura de l'escriptura fent servir el seu cap, etc. És a dir, hi ha tot un procés, una genealogia històrica que ens porta. Però el cert és que si ens referim a això exactament, realment la ciència, la teoria política com a part de la disciplina de la ciència política és una cosa molt recent. Entre altres coses perquè la ciència política és una disciplina recent. És a dir, no és com la història, que ja està, o com la filosofia. De fet, abans, vull dir, quan va estudiar la meva mare, que tampoc s'ha d'anar un tan lluny a la història, hi havia una cosa que es deia filosofia i letres. I allà entra tot. Vale? Avui en dia ja tenim, vamos, graus de coses que no sabem ni què són, no? D'allò del nivell d'especialització que ha tingut el coneixement, doncs ens ha portat, no? A justament ir generant permanentment una expansió enorme amb la ciència, perquè visquem al segle XX, la segona meitat, una expansió històrica extraordinària del coneixement, que ens porta justament, no, a aquestes mutacions institucionals. Per tant, la teoria política és una cosa que apareix als departaments de govern als Estats Units al segle XX. Vale? Els anys 20, anys 30, sí, imagineu, allà comença a tenir una especificitat. De fet, si recordeu l'entrevista, mireu-vos, i us aconsello, si voleu, doncs fer-la pràctica, no? Mireu-vos el vídeo de la Hannah Arendt, i recordeu com la Hannah Arendt es planteja el problema de que d'aquesta escissió en disciplines, és a dir, que ella no és filòsofa política, que ella és teòrica política, i que això es deu, no, a la cosa mateixa de la que tracta, és a dir, al propi objecte d'estudi, és a dir, reivindica un objecte d'estudi propi, vale? I distingeix i apela a aquesta diferència amb la filosofia de la natura, no? I a com el filòsof amb la política es relaciona d'una manera conflictiva, vale? No només normativa, que en primer lloc ja és com molt evident, però això també li passa a les ciències polítiques. És a dir, el teòric polític pot ser teòric polític normatiu, vale? Que és el teòric polític que s'instal·la més en una teoria política que ens diu com haurien de ser les coses, vale? O empíric. Vale? Això d'empíric és més complicat. El normatiu lo resolem ràpid. No? És a dir, si John Rawls fa una teoria de la justícia, i ens explica, bueno, clar, què és justícia, com s'organitza la justícia, el que sigui, eh? És a dir, si un Robert Dole ens parla de la democràcia i ens explica com hauria de ser la democràcia, estan en aquest terreny, són autors que estan en un terreny normatiu. Si després, per contra, per exemple, el mateix Robert Dole, fa l'estudi de New Haven, no? Sobre no, Who Governs, no? Que és el llibre on explica com s'ha organitzat històricament la democràcia allà, ja estem en un altre terreny. Estem en un altre terreny que és un terreny empíric. Els filòsofs i la filosofia en realitat sempre estan fora d'aquest terreny, perquè el teòric polític, fins i tot el que és normatiu, té una tensió amb la realitat empírica, que és la necessitat d'alguna manera de definir el seu objecte d'estudi com un objecte útil a la resta de la ciència política. És a dir, la ciència política fa servir conceptes, però clar, algú ha de veure i avaluar si aquests conceptes estan ben formulats, si són útils, si tenen potència heurística, si com es relacionen, vale? amb la realitat empírica. O perquè qui estudia la realitat empírica pugui disposar de conceptes, algú els pot formular en abstracte, de forma normativa, perquè després s'apliquin a l'estudi de la realitat i es vegi si realment funciona o no. Veieu? Aquesta és una tasca molt complicada, demana bastant de cap, no està gaire ben valorada a l'acadèmia, és a dir, que en ciències polítiques en general n'hi ha fins i tot els extrems dels empiristes així més fanàtics i tal, que diuen que la teoria política és una assignatura d'humanitats, que això és pensament polític, té res a veure amb la ciència política que estudia, no?, la realitat tal com és, o sigui, tal cosa existeix, clar. Clar, el teòric polític li diu, no, bueno, perdona, però la realitat la defineixes amb conceptes, la realitat d'allò que és polític, no és que vingui donada, vale? Menys encara la política. Ja qualsevol realitat seria bastant qüestionable que fos objectiva i externa a nosaltres, però en tot cas la política d'aquesta sí que no lliberes, no? És impossible. Per començar, perquè fins i tot els politòlegs no ens podem sostraure de la política. Vull dir, si un vol fer carrera acadèmica i vol fer carrera com politòleg, doncs s'haurà d'inscriure una institució, la universitat segurament, uns centres de recerca, on hi haurà una jerarquia, on hi haurà una administració de recursos, unes polítiques públiques, per tant, una jerarquia que determina què s'atribueix a qui, com, pot ser democràtica o no, és a dir, pot hi haver eleccions d'un claustre o d'un departament per al director del departament, llavors, no?, es fa d'una manera, o potser no, vale. Però qui enuncia conceptes polítics, qui participa a l'anàlisi de la política, no es pot sostraure, vale, del seu locus d'enunciació, del lloc des del que parla. Hi ha política sempre, vale? Això sembla una obvietat, però el problema no és que això sigui una obvietat, el problema és que com que és una obvietat és molt fàcil d'amagar i per tant d'instal·lar-se un com enunciant en un supuesto lloc omniscient que parla de forma neutral i objectiva, vale? I de neutral i objectiu res de res, és el que és, vale? I això està implícit en els propis enunciats, en tant en quant forma part del qui parla què, vale? Això ho veurem ara amb la metodologia. Avui la classe, aviso ja que és dureta, o sigui, podem fer la pausa a la mitja, al mig si voleu, perquè la cosa és intensa. Bé, doncs òbviament la teoria política per tant és una disciplina que diu, vale, la política es fa amb conceptes, aquests conceptes han de ser avaluats d'alguna manera, però atenció, fixeu-vos en la diferència entre dues coses. Una cosa és el llenguatge polític i la teoria política, vale? I una altra cosa, vale, diferent, és la teoria, atenció en això, de la ciència política. No és el mateix, Vale? Ho dic perquè és que a vegades aquí tenim confusions, i sobretot acadèmiques, fins i tot acadèmiques, Vull dir que els professors fins i tot a vegades un sent parlar i dius, escolti, la teoria política és una cosa molt gran. O sigui, qualsevol concepte de la teoria política existeix, per exemple, en aquest sentit, més ample, vale, en els polítics quan parlen. Els polítics quan parlen tenen conceptes. Una altra cosa és que no siguin científics. I aquest sí que és un temazo. Ho dic per posar-vos un exemple. El cas espanyol és una cosa realment lamentable. El nivell dels polítics en aquest país és bochornós. És a dir, aquí es fan servir conceptes com totalitarisme, dictadura, no? Amb una ligereza, amb una cosa, no? vostè és un totalitari i clar, hòstia, no? Dius totalitarisme, totalitarisme és una cosa molt sèria. Vull dir que a la història de totalitarismes n'hi ha molt pocs, l'estalinisme, el nazisme, tal, són fets històrics terrorífics, massacres de milions de persones i tal, i dius, a veure, perdona, em dius que un paio perquè fa un scratch un dia és un totalitari? Dir que ETA és totalitària pot ser legítim des del punt de vista de la contienda política, però analíticament és una gilipolle soberana, vale? És un grup de guerrilla armada, petit, que participa, que es genera en l'interior d'una dictadura autoritària, tal, bla, podem fer, no?, la genealogia. Però aquí, en aquest país, ho dic perquè això se us cola després als exàmens, l'ús dels conceptes és absolutament ditiràmbic, és una cosa que no té peus ni cap, vale? Però, al fer això, també s'està intervenint sobre els conceptes, Atenció, És a dir que, perquè malauradament al final ja s'operen desplaçaments, és a dir que els politòlegs tampoc són gent que està fora, en un núvol allà diví, examinant la realitat, sinó que finalment també si s'operen desplaçaments en aquest àmbit més ample, vale? Amb populisme, per exemple, populisme que ha estat el concepte de moda de la dècada, no? Què és populisme? Clar, podem anar a les definicions, no?, de científiques de populisme, no? Ernesto Laclau, que sigui, no? Podem anar allà o podem intentar identificar populisme. Clar, després, què passa? Això ho veureu molt en la literatura d'aquesta carrera, no? Que tots els professors que escriuen sobre un tema han de començar per definir el tema. És una pràctica molt habitual dels articles acadèmics, no? En aquest article definim populisme com dos punts, no? I sempre és com, a veure, de què estem parlant. Hi ha com una necessitat, no?, d'acotar l'objecte d'estudi i definir-ho bé. Per què? Perquè la realitat és tan procelosa, és tan contingent, és tan voluble, que realment es fa molt difícil, no? No ve com dotat d'un sentit comú. Sí que n'hi ha conceptes que venen dotats d'un sentit comú, i de fet no hauria de ser així. Si jo dic partit polític, tots tenim molt ràpidament una cosa molt clara al cap, oi? Què és un partit polític? Com definiria un partit polític? L'objecte d'estudi partit polític, quin seria? A veure, qui s'anima? Ja sé que són les 8 i pico, però...
Associació de persones que tenen una ideologia parecuda.
Com, perdona?
Una associació de persones...
Sí.
...tenen un objectiu comú.
Vale, per exemple, no? O sigui, és una mica més, però... No? Es presenten eleccions, intenten conquerir el poder polític, no? Però és una organització. És a dir, d'un partit polític podem saber que té una militància, que té una sèrie de persones. De fet, podem fer fins i tot matisos, no? Hi ha militants, simpatitzants, votants, electors, tal. És a dir, però hi ha un objecte d'estudi. Sembla prou clar, això. No està tan clar, Perquè els partits polítics han canviat molt les seves que són com organitzacions al llarg del temps. És a dir, el partit polític que coneixem avui en dia no té més de 70 anys, O sigui, quan Marx escriu, per exemple, el manifest del Partit Comunista, manifest de Comunistische Partei, aquest partei alemany, no? La paraula partei en alemany, no vol dir un partit com entenem avui el partit. Vale? De fet, una traducció més correcta del títol del llibre de Marx seria manifest de la part litigant, de la part en conflicte, del comú. Aquesta seria la traducció més exacta. En el sentit que Marx mai pensava, per exemple, Marx de fet pertanyia al Bundesgericht, l'aliança dels justos. És a dir, aquest era el seu partit. Partit en el sentit aquest d'organització a la que pertanyia. Vale. Però quan ell escriu, de fet quan escriu està en un context històric on el moviment obrer té molts tipus d'associació, la diferència entre partit i sindicat encara no està clara. De fet passa això a la Primera Internacional, no? Les disputes de la Primera Internacional entre Bakunin, no?, i Marx justament venen d'aquí, és una altra cosa. La fenomenologia política del partit polític encara no és. Per què? Perquè encara no tenim constitucions com les de després de la Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial, no abans, que reconeixen als partits polítics la tasca d'articular la voluntat general en el marc d'eleccions lliures, competitives, etc. I per tant, aquest tipus d'organització, fixeu-vos que recent és. Això té uns 70 anys, potser una mica més o una mica menys, depèn d'on, aquí des del 78, no? Per tant, atenció, és a dir, el teòric polític, i més en aquesta assignatura en concreta, que és una teoria política que té una dimensió històrica, justament el que s'ha de preocupar molt és d'això, d'aquesta relació amb la fenomenologia de la política i què fem, què fan els conceptes, què fem els teòrics, no? I què fem els politòlegs, amb la fenomenologia, perquè si no pot passar, de fet passa, que analitzem el pensament de Plató com si estiguéssim al segle XXI, i no, vale. Doncs, o sea, podem caure en allò que se'n diu el presentisme, no? És a dir, en ambicions actuals s'està projectant sobre èpoques i fets històrics que ni de lluny tenien res a veure amb el que és el món d'avui, òbviament, no? Llavors, aquí tenim una tasca important disciplinar de la teoria política i de la teoria política en perspectiva històrica més concretament, o genealògica, que és justament posar de manifest aquesta tensió que hi ha en el temps entre els conceptes i allò del que parlen els conceptes, i el que és més important, perquè els conceptes construeixen la realitat i per tant, com són productors de realitat, és important saber quins efectes tenen i si produeixen o no realitat i quina, i si tenen o no feedback, perquè a vegades un autor pot estar produint un concepte però després, si tu pots anar a dir que el populisme és una cosa i després et torna una altra, vale? Si no, que la pregunti la Podemos, és a dir, que les coses no sempre són, òbviament, com en aquest espai, és a dir, com en l'espai universitari i l'espai acadèmic. Ara bé, en la teoria de la ciència política, a nosaltres aquí sí que és el que més ens interessa. Vull dir, òbviament podeu anar fora, a fer política fora, fer una pràctica teòrica externa a la universitat i produir teoria política fora. De fet, això passa i molt. Val? El que passa és que, com us deia, Feyerabend, la ciència política és allò que produeixen els científics polítics. Vale? Que ja som una cosa molt concreta. No, jo tinc un doctorat, per tant, he passat per uns estudis, per unes estructures jeràrquiques, perquè soc doctor perquè he tingut un tribunal de 5 senyors que se m'han llegit la tesi, que tal i que qual, no? És a dir, jo passo per una pràctica que valida el meu coneixement d'una determinada manera, no? I de fet això és molt interessant perquè des de 2001 la LOU, per exemple, això també s'ha modificat. Qui és qui valida actualment i qui selecciona actualment? L'Estat-Nació amb les seves jerarquies universitàries, o Google Scholar amb les indexacions a les que se subordina la nostra legislació voluntàriament, perquè ningú ens ha demanat que ens subordinéssim a les indexacions. Això ho va decidir el Pilar del Castillo en el seu dia, i amb això transforma l'estructura de la sobirania, és a dir, ja no tenim una ciència sobirana en un sentit estricte, no? Des de 2001 tenim una ciència que obeeix a certs espais de valoració dels coneixements i a certes institucionalitats, o l'Scopus, el Google Scholar, el gestor, el que sigui, no? Que, o casualitat, resulta que està en mans dels Estats Units, no? I de tot el tinglao aquest que tenen allà muntat, no? Però és curiós, no? Veure després a gent que estigui molt sobiranista i que el primer que fa és, no, però has de publicar en anglès en les revistes nord-americanes, no? I dius, en fi, sobirania aquella, vale? Ja no estem en el marc de l'Estat-Nació, per exemple, en la producció de coneixements tecnocientífics. Ara ho hem vist amb el tema del Covid, per exemple, com ha funcionat la ciència, déu-n'hi-do, no? El problema d'articular la recerca transversalment, internacionalment, de forma global, etc. Bé, és perquè la institucionalitat també canvia. Nosaltres aquí el que farem és que farem com que l'Estat-Nació existeix encara, per no liar-la massa, I partirem de que aquesta institució, que és la universitat, pues, opera com el que és, una universitat pública d'un estat sobirà. Més o menys. Més o menys. O de la sobirania, en fi, tela. Ja veurem. Vale, per tant, la tasca, l'encaix de la teoria política, la ciència política, no de la teoria política en general a la societat, però la teoria política com una subdisciplina particular de la ciència política, té una tasca, té una funció, que és l'avaluació de conceptes i teories, no? Conceptes, arguments, teories. Vale? Té aquesta tasca de treballar amb l'heurística que us deia de Lakatos, no? És a dir, de treballar avaluant la consistència i la congruència dels conceptes en relació a la definició dels problemes. Si nosaltres tenim un conjunt de problemes, vale, això és l'heurística, vale? Nosaltres tenim una heurística, per exemple, la gent deixa de votar o vota partits que estimulen l'odi contra determinats col·lectius o que no tenen el menor respecte per la congruència discursiva, és a dir, que diu un moment una cosa i després una altra. Hi ha fenomenologies que detectem, no? Portem una dècada que d'unidó parlen de coses que no existeixen, no? És a dir, i mouen, eh? És a dir, poden prometre un estat quan no es pot fundar un estat a l'interior de la Unió Europea, això és un fet empíric i científic, però independentistes n'hi ha, per exemple, no? És a dir, estan prometent una cosa que no es pot. Després, clar, quan no es compleix, passem del màxim de participació al mínim en unes eleccions, no? Aquí passen coses. Podem otorgar la interpretació, això que jo estic fent és mateix, en si mateix una interpretació, eh? Per tant, tenim heurístiques, vale? La Catos, quan parla, no? En línia amb Thomas Kuhn i l'estructura de les revolucions científiques, no? Kuhn deia que havia una ciència normal, és a dir, una sèrie de proposicions acceptades com bones, com vàlides, fins que, sempre, no? Fins que són contradictes, d'alguna manera, entren en contradicció amb algun tipus de fenomen. Vale, pues, aleshores, en tot paradigma científic, que ens diu Thomas Kuhn, en tot paradigma científic tenim com un, allò que diu el núcleo firme, vale, la ciència normal, diu Kuhn, núcleo firme, diu la Catos, un conjunt de proposicions que es donen per bones, vamos, per vàlides. I després n'hi ha, però, heurístiques positives, coses que s'avancen i es verifiquen i per tant van en el sentit d'una ampliació del nucli firme, i per tant així, i heurístiques negatives, és a dir, bueno, límites a les coses que donaven per bones que contrasten amb la realitat, amb altres coses, perquè les realitats canvien històricament i ja no són com eren. Llavors la ciència està permanentment, no?, sotmetent a avaluació els canvis històrics i per tant canviem de sentit, és a dir, diuen, vale, d'això no el volem, ens desfem, tirem per una altra banda, enunciem altres hipòtesis. Això és molt important, si us interessa la ciència, entendre els moviments heurístics, vale? És clau. Bàsicament, nosaltres tenim, quan definim un estat de coses, hi ha una sèrie d'interpretacions que estan en disputa, però hi ha coses que no estan en disputa, vale? Que la Terra és redonda, que la Terra és rodona, això no està en disputa, que té una forma esfèrica, o no molt, perquè de fet no sé si sapigueu que no té forma esfèrica la Terra, tampoc és que sigui plana, eh? Però té una forma més aviat que és lògic, no s'assembla més una peonza, no? Però és lògic, perquè està girant el espai, és a dir, que no té tampoc una forma exactament 100% esfèrica, vale? Que és com la imaginem, perquè de fet la visió externa ve a ser aquesta, no? Però, òbviament, la Terra rodona. Per tant, hi ha coses que estan com al nucli firme, vale? No, sé que els objectes cauen, això es pot verificar. Jo l'he fet dues vegades, ho puc fer totes les vegades. Lo raro seria que ho fessin i no passés res. Aleshores, hi ha coses que estan verificades, es coneixen i tenim teories, la llei de la gravetat, com si, bueno, la gravetat ens explica. No només perquè cau, sinó com cau, a quina velocitat, i podem mesurar i tot. Vale? És un nucli firme, això. Però després, n'hi ha coses que ja no estan tan clares. Vale? Quan jo estudiava a l'escola, Plutó era un planeta. No sé si a vosaltres us va arribar. Ara resulta que no és un planeta, Plutó. No? O sigui, ara Mercurio, Venus, la Terra, Marte, Júpiter, Neptuno i Plutó. Doncs el Plutó ara no. I sembla, per contra, que n'hi ha d'altres petits planetes que no ens coneixíem, no? És a dir, la ciència avança i el món canvia, l'univers canvia, vale. Però també canvien els conceptes. És o no és un planeta, Plutó? Entrem en el problema de la teoria, vale, però llavors, i què és un planeta? Perquè depèn, segons qui em diguis que és un planeta, jo et diré si és o no és un planeta. I els conceptes, aleshores, en funció dels fenòmens, vale, en funció del que passa en el món, els conceptes treballen aquí, les teories, no? Estan ajustant-se permanentment. Si això ja és bastant punyetero en les ciències exactes i naturals, que tenen l'objecte fixa, sense moure's, bueno, en teoria, tampoc la cosa és més complicada, però bueno, però en principi tenen com una certa seguretat en aquest sentit. A les ciències socials, imagineu, no? És a dir, que el canvi de l'objecte és permanent, les societats són un dinamisme, i més conforme avança la història, perquè clar, el nivell d'acceleració de les transformacions polítiques i socials del segle XX és d'un nivell d'acceleració, o sigui, fins al segle XX, fins a la segona meitat del segle XX, de fet, la cosa anava... no? És a dir que... Jo sempre explico una recerca que vaig veure una vegada, que era molt curiosa, no? Perquè feia al llarg del temps, al segle XX, vale? Entonces, analitzàvem quantes accions feia una persona al 1900, i clar, una persona al 1900, no? Pues aixecava pel matí, escalfava l'esmorzar, feia tal, i li comptabilitzaven, en una persona d'una ciutat de no sé quants milers d'habitants, feia tantes accions, no? I la cosa anava així. Al 1950 la cosa anava evolucionant, i cap allà, al 1950, és la revolució dels electrodomèstics, vale? Llavors les persones comencen a fer moltes més tasques, vale? És a dir, fem molta més activitat, enxequem la lavadora, no? La rentadora, la nevera, no sé què tal, anem a comprar productes per específics per la nevera, pel que sigui, no? I agafem un cotxe, ens anem al supermercat, el que sigui, la cosa tal. Bueno, doncs ve la revolució informàtica, internet, anys 90, no? I hi ha una mutació antropològica de dimensions absolutament desconegudes a la història de la humanitat. És a dir, el vostre cap, vosaltres que sou del 2000, per ahir, no? O encara després. Per això, imagineu, no? És a dir, vosaltres heu nascut antropològicament en un món radicalment diferent al meu, i el meu ja era molt radical. Jo sóc del 69, vale? Jo vaig néixer el dia de Woodstock, no? El festival aquell hippie, us recordeu? Sí. Jo sóc de Vietnam, de la guerra de Vietnam d'aquella època, vale? Un mes després que l'home arribés a la Luna, vale? Per tant, imagineu, el canvi històric, no? La mutació antropològica. Jo sóc la primera generació que rep més informació de la màquina que de les persones. I la màquina que a mi em parla és una màquina molt simple i molt tonta, que és la televisió. Vale. Vosaltres no només sou d'una generació que rep més informació de la màquina, més informació, és a dir, que esteu formats per la màquina. La vostra màquina, a més, és interactiva. Si vosaltres sou segurament la primera generació cíborg de la història. Vosaltres no sou humans, ja, en un sentit estricte. Sou un suport biològic humà guiat i operatiu en un context cibernètic. Si us trec ara tots els mòbils, teniu una crisi brutal. Si us faig viure ara sense mòbil, que és el maquinito que s'enxufa, el cíborg, és la metàfora de Matrix, és el cable que és, que de fet és inalàmbric, fixeu-vos si està avançada la cosa. Què sou? No sou operatius. Col·lapseu. És a dir, si us deixo, no? És allò, el mite històric del bon salvatge, no? Si ens quedem, allò, la sèrie aquella de la tele que hi havia de Lost, no? Cabum, accident, i ens quedem tots a la natura, què? Com va la cosa? És una crisi antropològica, o més que antropològica, post-antropològica, però en realitat ja no som. De fet, hi ha tota una corrent de teoria política ara que és el posthumanisme, vale? És a dir, nosaltres no farem, no m'atreveixo jo a arribar a aquest punt, però nosaltres farem com que som humans, vale? Encara farem com que som humans. No ho som, però bueno, jo una mica més que vosaltres, que sou més antic, no? però vosaltres ja, vamos, som una altra cosa. Hi ha una part CIP, hi ha una part de la informació, de la màquina, i hi ha una part ORC, un organisme, que emet pulsions, que té desitjos, però el que som és la constitució de tot. Vale? La cosa no està tan, ja no està tan clara. Aquesta idea de l'individu liberal, vale? Per la ciència política que el dona per fet, no? Si ens posem una mica exigents en l'anàlisi empíric d'allò que som, Voldria jo veure, aquest individu liberal en algun, en algun lloc. Si és que mai ha existit, com veurem de fet amb el Tucius i amb el Simbion i amb altres, en altres opcions d'antropologia política diferents a la de la modernitat liberal. Vale. Però, per tant, en aquestes heurístiques, en la tasca de la teoria política és guiar a les ciències polítiques. És advertir, atenció, aquí n'hi ha un error. Això no funciona així. Això s'hauria de mirar d'una altra manera. Per exemple, per posar-vos exemples empírics, no? En teoria política, ciències polítiques, en els estudis del comportament de la cultura política, dels valors, de tal, es parla molt, per exemple, de desafecció. Vale? No? N'heu sentit parlar, no? O haureu fins i tot vist algun, en alguna classe lo de la desafecció a la democràcia i tal, ara amb el populisme es parla molt, no?, de desafecció. Però el teòric polític arriba aquí i diu: stop, paren les màquines. Desafecció, què vol dir? Què vol dir? Perquè el teòric polític diu: m'està dient vostè, per exemple, que els individus han de ser afectes a un règim polític particular? Perquè això té unes implicacions molt grans. Si això és així, com passa en molts països, particularment en Amèrica Latina, el vot hauria de ser obligatori, no? Argentina, per exemple, l'altre dia, votar, si no votes, te multen. Vale? El vot ha de ser obligatori, segons quina sigui la concepció, no? Si som liberals, no? Ayuso style, vale? Libertat, no, ningú et pot dir que hagis d'anar a votar, vale? Si ningú et pot dir que has d'anar a votar o no, aleshores com poder fer l'afirmació de que hi ha una afecció o una desafecció? No dic que no hi hagi, dic com seria llavors ser o no afecta o desafecta a un règim polític. Vol dir la desafecció no acceptar, per exemple, el règim del 78? Vol dir no acceptar els principis normatius en els que està fundat aquest règim, independentment si després, per exemple, rebutgem la seva concreció institucional? Perquè el règim de 78 és una democràcia, però potser no és la democràcia que ens agrada a nosaltres i volem una altra. Llavors, som desafectes? A què som desafectes? Som desafectes a la democràcia perquè som desafectes al règim del 78? Això, el discurs polític el veiem tots els dies, no? És a dir, les dretes en aquest país, per exemple, pensen, el Partit Socialista, pensen que si, no?, ets desafecte al règim del 78, ets desafecte a la democràcia. I aquí, a cada elipse discursiva, si fem anàlisi de discurs, i a cada assumpció implícita, que déu-n'hi-do, no? Potser això no és així. De fet, a Espanya passa una cosa molt curiosa, que és que fins a l'aparició de Vox, que curiosament apareix com una força extremadament leal al règim del 78, el que ens passava fins a aquell moment és que qualsevol forma de desafecció després d'ETA, una vegada dissolta ETA, i abans de Vox, era que qualsevol forma de dissens respecte al règim del 78 era més democràcia, és el 15M, democràcia real ja. Democràcia real ja vol dir que la que hi ha no és real, però que el que es busca és una democràcia. Veieu això? Veieu, per tant, que clar, la teoria política entra en aquest terreny. La teoria política aquí es pregunta, no? Es diu, a veure, de què estem parlant? Perquè després, si no, és desafectos. Bueno, primer, que això té una història. Desafecto al règim és com Franco anomenava l'oposició. Té la marinera quan parlem de desafecció, Però, més enllà de les connotacions, que és una part important del discurs polític, no? La denotació és una cosa, la connotació és una altra, però més enllà de les tonalitats emotives del discurs, que se suposa que era tan neutral i tan objectiu, que a més és que els senyors que parlen de desafecció fan servir molt l'SPSS per dir que ells són molt neutrals i molt objectius i la desafecció s'estudia d'una forma molt positivista, no? Resulta que aquí el que s'estan és presentant unes estadístiques que van a unes connotacions ideològiques del cojón, no? Clar, desvelar això, estic fent jo ara, no? Desvelar això i, per tant, exigir una coherència, una congruència entre allò que és normatiu i empíric és la tasca del teòric polític. Vale? És a dir, vale, molt bé, vostè pot estudiar la desafecció, però aleshores m'ha de dir la desafecció a què? A la matriu normativa de la democràcia? Al règim polític del 78? a les institucions, a totes, només algunes. És a dir, no es pot parlar de la desafecció, perquè clar, després ve la trampa, no? Com detectem, no? Operacionalització empírica, com detectem la desafecció? Llavors fem un qüestionari. Bueno, doncs el teòric polític diu, vine acá, deixa'm veure a mi el qüestionari aquest. Vale? Qui són les coses que estan implícites i quines no? Aquesta tasca d'avaluació dels conceptes és una tasca essencial per tenir una ciència de qualitat, perquè la ciència sigui científica. D'altra manera, correrem el risc, no?, d'estar deixant passar molt sovint sota l'apariència que donen les eines estadístiques puros ideologemes, pures assumpcions que no estan demostrades i que tenen unes connotacions ideològiques que té la marinera. De fet, tinc una notícia dolenta pels que són més liberals, que és que, i una bona per qui no sigui tan liberal, que és que els que no són liberals, ja ho veureu a la vida, haureu d'estar en una permanent contradicció amb el que estudieu. És a dir, la ciència estarà permanentment sotmetent els vostres raonaments a una necessitat de demostració. És paradoxal, perquè tot i que no tens l'avantatge acadèmica d'estar en el mainstream ideològic del poder, tens l'avantatge heurística de que a tu permanentment tens una màquina que t'està dient això no, això no, això no, que és la ideologia dominant. Vale? Això és útil. Per contra, la notícia dolenta, per qui estigui més en el mainstream, no, més liberal, és que haurà d'anar molt en compte de no estar donant per fet, no? I per bo coses que no estan demostrades. Vale? Es viu molt còmodament en la ideologia, però la ideologia és el gran enemic de la ciència. En ciències polítiques és l'enemic absolut. Vale? És a dir, fer ciència i no ideologia. Ideologia fem tots i tots tenim. Això és una cosa, dominar-la és del que es tracta. Només hi ha una manera de dominar la ideologia, que és el mètode. Vale? Però el mètode no està exempte de la teoria. Perquè aquí tenim un problema, no sé si us ho han explicat en alguna assignatura, que és com fem les recerques, si les fem method-driven explanations, vale, o theory-driven. És a dir, guiades per la teoria o guiades pel mètode. Aquest és un temazo, eh? Si algú li interessa cometa l'error de voler ser acadèmic i científic, que prengui nota allà. Una cosa és que formulem els problemes en base als mètodes o que el fem en base a la teoria. Abans era tot teoria, ara és tot mètode. Vale. És a dir, que avui en dia tu tens la maquineta, la CPCS, vale? Tens el paquet estadístic i de fet ja ningú llegeix monografies. El paper amb el temita de turno i amb això pim-pam i a produir papers, paper making. Vale? De fet la professió s'ha convertit en això molt majoritàriament. Vale? Això és el method driven explanation. És a dir, tu has de fer algun tipus de recerca, no? L'objecte d'estudi te'l dona la pròpia metodologia de la que estàs partint. L'altra manera és disposar d'una teoria. El pas és que disposar d'una teoria no és tan fàcil, perquè en realitat s'ha d'estudiar. Llavors, clar, amb 25 anys no pots anar fent papers com xurros si no has estudiat prèviament una teoria. Aquest és el problema. Val. Aleshores, estudiar és una cosa que porta molt de temps, molts d'anys, i amb el sistema de beques, amb el sistema de... Tot està igual, tot es forma part de la mateixa cosa. No? Ja no hi ha marges de temps. És curiós perquè avui en dia visquem un temps històric on estem escrivint papers i papers sobre la teoria de la justícia de Rawls, que es fan en 3 mesos com a molt, quan Rawls va prendre una dècada per escriure la teoria de la justícia. I li van pagar una dècada per escriure la teoria de la justícia. A ningú li pagaran avui en dia una dècada per estudiar res. Vale. Paradoxalment, tot s'ha parlat del llibre de l'altre. I clar, si avança o no avança la ciència, aquí voldria jo discutir moltes coses, no? Però bueno, seguiu. Method driven, theory driven. Òbviament els que jo mateix, qui som més partidaris de la teoria. És a dir, s'ha de fer teoria, s'ha de tenir teoria. Si no tens teoria, no ideologia, curiosament els del Method són els més ideològics finalment, eh? Quan un analitza com fan servir, quan un aplica la teoria política a l'avaluació de la ciència que es fa amb el mètode, és quan apareixen totes aquestes coses de la desafecció, de, no? De coses que empíricament dius, de què estàs parlant? Mm? Sí, sí, ja sé que tens unes grafiquetes meravelloses i que la regressió et surt de conya, però de què parles? Desafecció, què? De què, a què, com, de quina manera, en quina pràctica, com es defineix tot això, per exemple? No, és només un exemple, eh? Però això, així, eh? D'exemples. Per tant, la teoria política treballa, treballa en aquest terreny, vale? Treballa en el terreny d'agafar els conceptes que es fan servir a les ciències polítiques, vale? I els posen en avaluació. Això de forma, diguem-ne, bàsica, eh? El que és la ciència bàsica. La ciència aplicada també el pot fer, és a dir, cap fora de l'espai universitari i acadèmic, a l'assessoria de, jo mateix, a l'assessoria de polítics, a l'assessoria d'institucions internacionals d'altres països, d'altres governs, etc. És a dir, cap fora de la universitat, de la producció de la ciència bàsica de l'art, la ciència dels científics pels científics. M'explico. La ciència és aplicada, la ciència té aplicacions. En el cas, per exemple, de la ciència política, doncs l'assessoria és una forma molt habitual, no?, d'aplicació de la ciència. Vale? Li dius a un partit com ha de fer una estratègia. Aquí hem tingut per primera vegada una figura molt... Ara no em surt el nom, tinc el buit. El que era assessor de, fins ara, de Sánchez, el Redondo. Vale? És a dir, això, l'espin doctor, no? La figura aquesta del senyor, no?, que assessora. Una cosa que està molt mal considerada en aquest país, però jo en conec bé, és l'assessoria dels que hem estat i altres que encara continuen diputats de Podemos, no? A Venezuela, si voleu un dia us explico això de Venezuela, perquè Podemos mai ha estat fundada per una gent finançada. Jo això és una cosa, jo he estat diputat de Podemos, això és una cosa que no entès mai perquè no vam fer les coses correctament, no, per com vam cometre un error. Haurien d'haver sortit el primer dia que va sortir lo de Venezuela amb els papers a sobre la taula, perquè tot el finançament que n'hi ha hagut és de la Unió Europea, de l'AECI i de les institucions que ens havien finançat com professors al treballar per governs estrangers al servei d'institucions d'aquí. És a dir, que no es va aclarir això, després va aparèixer el Monedero fent de les seves i, en fi, la resta és història. Però aquesta tasca d'assessoria es fa molt, vale? És un dels nichos de treball, de feina, allò que podeu trobar, eh? Per tant, de fet, cada vegada s'especialitza més. El cas que Pedro Sánchez, per primera vegada, hagués estat un primer ministre, no?, un president de govern, amb una figura d'aquest tipus, no va durar molt. Aquesta és la notícia dolenta pels politòlegs, eh? Ja l'han fet fora i han ficat del partit, no? És a dir, que la cosa encara... Però en altres països, Steve Bannon per Trump, per exemple, no?, que també és un cas molt conegut, no? És a dir, això funciona, vale? És important perquè ens està explicant com funciona també cap enfora la ciència política, no? És a dir, l'Ivan Redondo era un paio que sabia molt de racional choice i tal, a l'hora de jugar en la formació de governs, en la formació de majories de pressupostaris i tot això, aquí n'hi ha hagut molt de teoria de l'elecció racional, no? Si estudieu individualisme metodològic, la minimal winning coalition, totes aquestes coses, veureu que tot això ha estat funcionant acá, no? És a dir, que no és tampoc el bombull aquest, el fullon permanent del Congrés o la política, per darrere hi ha coses que estan funcionant bé, no? Si no, no funcionaria. Bé, vale, per tant, method o theory. Aquesta és una elecció bàsica, eh? Òbviament, l'ideal és trobar un punt d'equilibri, és a dir, que la teoria estigui sempre no, metodològicament fundada, és a dir, que tinguem, no, una fonamentació amb mètode de la teoria, perquè si no, no estem produint conceptes científics, i el contrari, que el mètode sigui teòricament consistent, és a dir, que els conceptes que es fan servir en l'aplicació d'un mètode teòricament siguin consistents. Vale. És a dir, el fet que es facin dues, hi hagi com més, no?, una tendència o una altra, no evita aquesta tensió entre les dues. De fet, lo correcte és estar al mig, diguem-ne, és el que és millor, és el que té més potència heurística, és el que més rigorós científicament parlant. Em seguiu? Sé que estic abstracte, però, vale, és a dir, que per tant, cap a la d'investigació empírica, no? Ens interessa que els conceptes s'estiguin no? fent servir correctament, que estigui ben fundada, és a dir, que el theory is driven, que la teoria en un moment de la recerca sigui la teoria la que està guiant, vale? I en l'altre moment sigui el mètode. Això ens interessa en aquesta assignatura, perquè clar, quin és aleshores el mètode de la teoria? Vale? Perquè clar, quan diem teoria, si jo dic teoria, a vosaltres teoria segur que us porta ràpidament una cosa, la teoria és el contrari de la pràctica, no? Aquesta díada ploca, no? Teòric, pràctic, no? No em siguis teòric, no? És a dir, i això no és així. Això no és així. És a dir, a la vida corrent sí, sovint diem teòric pràctic quan el que estem volent dir és abstracte pragmàtic o altres coses, eh? Però la via teòric pràctic, ui, en aquesta disciplina és molt punyetera, perquè la teoria és una pràctica. Vale? La teoria és una pràctica, vaja que sí, és una pràctica. És a dir, s'ha de practicar. La pràctica de la teoria és l'hermenèutica. Vale? Eh? És a dir, com aprenem els conceptes? Com els fem servir? Com els modifiquem, si els hem de modificar? Com els operacionalitzem empíricament? Tot això és teoria. És una pràctica teòrica. Això és una pràctica de la teoria. Perquè no la fa tothom igual. Vale? És a dir, no és igual que jo arribi. Soc un jove llicenciat que vull esdevenir científic. Alma de Dios, aquest país. Posem per cas que no esteu aquí, que esteu en un país decent. Bé, aleshores, jo vull esdevenir científic. Vale, molt bé, fantàstic, tu. I aquí tens moltes maneres d'abordar la teoria. Pots dir, me flipa este professor, vull treballar en el seu camp de recerca, en les seves recerques, m'he llegit l'article, tal l'altre, jo vull fer servir això. Llavors, Bob Esponja, no? És a dir, absorbem, ens fem bàsicament amb una sèrie de lugars comuns perquè ens és pràctic, perquè ja podem començar a escriure papers, vale? Però tot això no el sometem a una avaluació, és a dir, una absorció, una assumpció acrítica, perquè n'hi ha un nucli firme que està demostrat i quan estem en el terreny de la ciència estem intentant sempre arribar aquí, a l'interlant, no? Arribar més lluny. I per tant, per no quedar enrere, per no anar en retard, busquem donar per suposades un munt de coses. All variables being equal, no? El gran truco de Birli Birloque de l'economia que s'ha fet extensiu a les ciències socials en general, no? Perquè mai all variables are being equal. Vale. Però fem així i ja està. Com que nosaltres estem en terrenys institucionals extremadament fragmentats, amb que jo estigui aquí, a mi ja m'importa un bledo la ciència. Vale. Després, clar, després passa que no tenen cap tipus de valor una bona part de la producció científica, però no hi ha integració, i no hi ha integració perquè no hi ha teoria. Aquí és on tenim el problema de tornar. Vale. Que què vol dir aleshores una pràctica teòrica? O sigui, què fem? Com fem una pràctica teòrica? Clar, per això us deia, atenció aquí també a una cosa que és molt curiosa, que és la relació entre el desig, vull ser científic, i la producció cognitiva. Sempre explico, no sé si us ho he dit, perquè soc ja un iaio batallites i ja ni me'n recordo les coses que explica a tantes classes. Quan jo vaig anar a Berlín a fer la tesi doctoral, vaig tenir una entrevista, vale? I vaig explicar el meu projecte de tesi, que era investigar la unificació d'Alemanya, els discurs dels partits polítics alemanys, del nacionalisme, tal i qual, després de la unificació, el text de la unificació. Aleshores, el professor, el senyor Klaus Hoppe, em va dir, ja, però quin és el teu problema? I jo no tinc cap problema, no? Al contrari, jo em sentia molt segur, diu, no, jo soy científico y objetivo, no? Ante la unificación de Alemania, yo ni siquiera soy alemán, que me cuente usted, no? I em diu, doncs tens un problema, perquè hi ha alguna cosa que et motivi a investigar això. Passaràs molts, molts anys, molt de temps. Jo vaig trigar la meva tesi de les antigues, de la d'una dècada de tesi. Vale? No d'ara, que es fan 4 anys, 5 papers i ja és tot. Vale. Aleshores, que et puja, que et mou, d'on treus aquestes ganes d'investigar? Però el que és més interessant, i quin és el teu problema? No? És a dir, que això ens costa molt d'acceptar, perquè està en col·lisió directa amb Weber, no? El científic i el polític. No? Ens trenca la festiva, l'entenament beberià. Fet de comprendre, festiva. No, és el tema de la interpretació, ui, malo, no? Perquè les interpretacions porten a la ideologia. No? Llavors, només, com deia Meinecke, s'han d'estudiar els fets tal com són, i s'ha d'entigirisme, no? Les coses com són, com ho dice Matías Prats, no? Així és, home, les històries, jo les hemos contado, no? Després arriba a Wyoming, no? Ja he escuchado les notícies, ara les contaremos la verdad. Vale, pues amb la ciència passa exactament això, això és el que passa. Ja les hemos contado la ideologia, ara vamos con la verdad. És a dir, que aquí tenim un problema, no poca broma amb això, L'ho dic perquè després venen els problemes psicològics del burnout, de la gent que es crema, que perd les ganes d'estudiar, la gent que comença a fer una recerca i al cap d'una estona canvia de tema i després torna a canviar i és incapaç d'acabar perquè no té un problema. Problema existencial, si em permeteu, ja pujant-lo a un to més fort. És a dir, s'ha d'incardinar i d'inscriure la pràctica del coneixement en contextos que són polítics. El que passa és que s'ha de fer d'una determinada manera i no pas d'una altra. ¿Vale? És a dir, no s'ha de fer en una exaltació ideològica dels propis sesgos cognitius, de la ratificació narcisista de que allò que jo penso és el que és correcte, etc. Aquesta no és, diguem-ne, això no és l'ethos de l'investigador, ¿vale? No és l'ethos del científic. Es tracta, però, de no negar l'interès per allò que es treballa, ¿vale? I jo crec, això ja és una opció dins de les opcions possibles, que hauríem d'insistir molt més en la formació d'escoles de pensament i en l'adscripció a escoles de pensament. I això és molt important a la teoria política. En altres disciplines de les ciències polítiques no estan, però en la teoria política és que això sí que realment és important, perquè l'hermenèutica, és a dir, l'ús de les fonts, la manera en què formulem els conceptes, com treballem, com debatim, com discutim, això forma part de la teoria política, quintessencialment, es diu que és el que la teoria política és. Vale? L'estadística és una cosa que la pots compartir amb altres disciplines, però les hermenèutiques no. Vale? Per tant, sempre en aquesta tensió. La qüestió, per tant, és, per una banda, recapitulant, l'encaix de la teoria política és de suport assistencial a les ciències polítiques com a avaluació permanent, és a dir, està inscrita en el camp disciplinar de la ciència política fent aquest permanent treball, però en el sentit contrari també la realitat ha de ser una font d'inspiració, l'atenció en el món real ha de ser allò que ens impulsa, el problema heurístic, el problema que ens porta a la necessitat d'avaluar la realitat i de produir conceptes, a vegades conceptes nous, o de revisar els conceptes anteriors. Aquí tenim un tresor enorme, que és allò que es coneix com el cànon. Vale? El cànon és el conjunt de textos que configura el tresor de la teoria política en la història. Vale? De fet, jo no sempre tinc el dubte, però algun any algun estudiant m'ho ha demanat i potser sí, i de fet la tinc. Com la llista del top 10, per entendre'ns. És a dir, la pregunta típica d'estudiant amb ganes d'aprendre i tal, que et ve i diu, profe, quins serien els 10, per dir un número, 10, 12, 7, textos que s'han de llegir de la teoria política, o sigui que no hauria de poder sortir de la facultat sense haver-me llegit La política d'Aristòtil, El príncipe de Maquiavelo, El Leviatán de Thomas Hobbes, no? El tratado ético político de Spinoza, jo què sé, Los seis libros de la república de Jean Baudin, n'hi ha, no? Jo si voleu us faig una lista, si algú vol, jo us faig una llista, perquè n'hi ha, això és el que es coneix com cànon. Vale. Veig que són les 9. Fem pausa?
Sí.